El matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia.
I un dimecres més al Cafè Més, demostrar que...
un altre món és possible.
I avui perquè volem demostrar com és el voluntariat a Ethos, que és el que mou aquestes persones a dedicar part del seu temps lliure a projectes del tercer sector, a quantes persones ajuden de forma desinteressada en la seva atenció per tractar les seves addiccions i superar-les. Doncs avui descobrirem com és aquest voluntariat i que empeny també doncs, aquestes persones a prendre part d'aquesta iniciativa. Saludem primer de tot doncs, a la cap de voluntariat d'aquesta entitat, a la Susana Lànguid. Bon dia, Susana.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Explica'ns des de quan ets la cap de voluntariat a Ethos.
Doncs mira, jo porto a Ethos 15 anys, pues portaré de cap de voluntariat fa 10 anys.
I què t'aporta en el teu dia a dia?
Doncs realment és un treball molt agraït. És veritat que a l'estar en contacte amb persones que tenen la voluntat de fer un cop de mà, que venen amb aquesta actitud sempre col·laboradora i disposades a ajudar a la casa, fa molt fàcil el poder fer tota la gestió que això implica. I la veritat és que estic molt agraïda que aquesta sigui la meva feina a l'entitat, perquè realment és molt...
molt agraïda,
omple
no?
Molt,
que
omple moltíssim.
Molt. De fet, ho diu molta gent, que visita doncs, al matí, que fa voluntariat, doncs, que aquest altruisme no? també doncs, és un bescanvi, perquè tothom surt guanyant. Ara li demanarem també doncs, a la gerent, a la Lilian Gil. Bon dia.
Bon dia.
Suposo que, a més, sense els voluntaris tampoc seria viable no? fer moltes activitats o propostes.
Totalment. Nosaltres tenim de programes terapèutics en aquests moments en funcionament 15, i alguns d'ells funcionen només amb voluntariat. Per exemple, el programa de conscienciació social, el de prevenció, els horts solidaris, que a més tenim conveni també amb el rebost solidari per aquesta activitat. Aquests programes es gestionen només amb voluntariat i alguns d'ells, ja dic, no seria possible. Els voluntaris participen a totes les activitats de l'entitat.
I, Lilian, clar, és un voluntariat també molt específic, no? Perquè, clar, per al col·lectiu que també doncs, a vosaltres ateneu, no? No sé si es fa una formació, si també doncs, hi ha un perfil molt concret de persones no? que dediquen doncs, el seu temps.
Sí, així és. Ja ho has vist clar. La major part de les persones que són voluntàries a Ethos, de fet, són persones que han finalitzat el seu tractament de rehabilitació amb èxit i volen continuar amb nosaltres com una manera d'agrair a la societat i a l'entitat en particular el que hem fet per ells i de transmetre a la resta de persones els valors, l'ètica, la solidaritat que han après a casa nostra. També prové gent totalment externa, que no tenen res a veure, però que ens coneixen a través del punt de voluntariat, per exemple, de Sabadell, que en col·laboració amb la Mercè Rovira, que ho gestiona. I, bueno, de fet, l'altre dia va venir la regidora, la Sònia Sada, a l'entitat a conèixer en profunditat aquest programa i a través d'ells ens arriben persones externes, també familiars, agraïts de que els seus familiars han fet el tractament i estan bé, es queden. I una mica per això vam fer aquest programa de voluntariat, perquè inclou aquesta formació específica de les tasques específiques i la formació en general del que és el voluntariat, no només a Ethos, sinó a la comunitat, a Sabadell particularment i en general a la societat.
Ara en parlarem també d'aquesta formació específica, però em va sobtar molt ahir quan parlàvem també doncs, amb l'Agnès d'Ethos, que em deia que vosaltres tampoc no necessiteu fer una crida per demanar voluntaris, perquè és una associació que realment sempre té no? doncs, disponibilitat de mans, de temps lliure per part de la societat. Això és molt positiu.
Efectivament, és que el que comentava la Lilian és que la major part dels nostres voluntariats són persones que ja coneixen en profunditat l'entitat, el funcionament de l'entitat, els valors de la mateixa, i per tant, gran part d'aquesta formació específica que estàvem dient ja la tenen. O sigui, òbviament, treballem tant jo com a cap de voluntaris com el meu company, el Manuel Saldanya, anualment fem capacitacions amb els voluntaris, treballem específicament doncs, com han d'interactuar en un moment determinat, com s'han pot de posicionar, perquè al final estem treballant amb un col·lectiu molt vulnerable.
Molt sensible, clar.
I que, per tant, hem de tenir molt en compte com incidim i com interactuem amb ells. És a dir, cap voluntari treballa directament amb un usuari si abans no hi ha hagut una supervisió per part de l'equip i si no tenen aquesta formació, òbviament.
Doncs vinga, que volem sumar més veus i tenim aquí a l'estudi un voluntari. Carlos, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns des de quan fas doncs, aquest voluntariat, qui t'aporta i per quin motiu el fas.
Vale, mira, jo ja faig voluntariat des de fa uns 4 anys. La veritat que el que m'aporta, jo no ho faig per mi. Al final és una forma de poder donar, no, als altres i a la societat, no, el que també se'ns dona, no, a vegades a les persones, i és el que és que és veritat, no, que quan recullo jo em porto més del que dono, no, a la llarga. Però és això, és el sentir-me útil,
no?
Exacte.
I que fas aquest retorn, com deien elles, no, a la
Exacte.
Societat, que moltes vegades ens queixem, però no fem res, no?
Exactament.
I doncs si volem canviar aquest món, doncs hem d'intentar fer, no, aportar el nostre granet de sorra. Molta gent pensarà, i quant de temps fan de voluntari, quina és la dedicació? Explica'ns una mica doncs això, no? Quants dies o quantes hores o quantes vegades a la setmana o al mes, no? Fas de voluntari en quins projectes?
Vale, això també va depèn, no, de la disponibilitat que puc tenir. És veritat que normalment jo tinc un dia fix, en el que actualment tinc dos, i vaig des de 4 hores, 2 a la setmana.
Depenent, també, no? També de les necessitats. Doncs nosaltres avui també ens sentim satisfets perquè són molts els voluntaris que han volgut també donar la seva visió. Escoltem també la seva experiència i ara seguim desgranant més coses sobre el voluntariat en aquesta associació Ethos.
Hola, em dic Dani, tinc 49 anys, fa 14-15 anys que estic a Ethos, de voluntari. Formo part del grup de conscienciació social, el grup de clowns, participant en els assajos i les actuacions que hi ha al llarg de l'any. També formo part del grup de nutrició, en el qual doncs, fem receptes per ensenyar als usuaris a que tinguin una nutrició saludable. I després també doncs, amb tot el que faci falta, també ajudo a l'associació. I el que representa per mi o el que significa, doncs són moltes coses, però breument és el que portes, tu em portes per triplicat, a més amb un col·lectiu tan oblidat com és el col·lectiu de les dependències, i només em queda doncs, agrair a tot l'equip d'Ethos que fa possible que nosaltres puguem participar o que nosaltres els hi puguem donar un cop de mà en la mirada de lo posible.
Hola, soy José, tengo 32 años, llevo 5 años como voluntario en la casa y estoy en el grupo de clown de concienciación social. También hago salidas de prevención contra el VIH, a repartir preservativos. También a veces estoy en administración o hago tareas de diseño gráfico. Y para mí el voluntariado neto es recibir un montón a cambio de lo poco que uno pueda dar.
Hola, bona tarda a tots. Soc el Sinué Gené, tinc 49 anys i faig voluntariat a l'associació Ethos des de l'any 2013. He fet tot tipus de voluntariat, des de neteja fins a acompanyaments, a administració, tot el que la casa ha necessitat durant aquests anys. I el que significa per mi el voluntariat a Ethos és tot. Per mi és tota la vida, és un aprenentatge continu, és un aprenentatge de superació i d'integritat i de dignitat. i sobretot en aquest col·lectiu que d'alguna manera està bastant marginat barra oblidat i que hauríem d'aprendre moltes coses dels pacients i és això que és el que significa el voluntariat per mi. Moltes gràcies, que tingueu una bona tarda.
Hola, em dic Dani, tinc 49 anys, fa 14-15 anys que estic a ETOS, de voluntari. Formo part del grup de conscienciació social, el grup de clowns, participant en els assajos i les actuacions que hi ha al llarg de l'any. També formo part del grup de nutrició, en el qual doncs, fem receptes per ensenyar als usuaris a que tinguin una nutrició saludable. I després també doncs, amb tot el que faci falta, també ajudo a l'associació. I el que representa per mi o el que significa, doncs són moltes coses, però breument és el que portes, tu em portes per triplicat, a més amb un col·lectiu tan oblidat com és el grup com és el col·lectiu de les dependències, i només em queda doncs, agrair a tot l'equip d'ETOS que fa possible que nosaltres puguem participar o que nosaltres els hi puguem donar un cop de mà en la mida de lo possible.
Doncs jo crec que amb aquests testimonis queda constància d'aquest retorn, que dèiem, no, o sigui, triplicat, diuen els voluntaris, no? Que arriba doncs, a això, tot el que fan, doncs, després tot el que reben. M'ha agradat molt que posaven en el focus en que és un col·lectiu molt estigmatitzat, no? Moltes vegades oblidat. I m'agradaria també doncs, des d'aquí trencar una mica de barreres, no? De mites entorn a aquest tema. Lilian, per què passa això? Perquè doncs, hi ha altres entitats, no?, del tercer sector que treballen amb altres col·lectius, no?, que potser no tenen aquest estigma. I amb el tema de les drogodependències passa això, no?
Sí, des de... És veritat que
els culpabilitzem moltes vegades, no? Hem canviat una mica la mirada, però encara queda.
Això t'anava a dir. Es treballa des de tots els àmbits. De fet, nosaltres formem part d'altres plataformes que treballen a nivell nacional i la lluita és constant. S'ha fet fins i tot comissions de treball per trencar aquest estigma i s'han fet estudis específics perquè els propis professionals actualment encara no se n'adonen ni tenen aquest estigma. El programa de conscienciació social que et deia abans es va fundar per això, abans de res, o sigui, el 2006, per trencar aquest estigma i donar una visibilitat de la persona toxicòmana que no fos aquest monstre de 7 caps. De fet, nosaltres quan anem a alguns jocs, la gent es sorprèn perquè no acaben d'identificar-nos. Nosaltres vam estar en aquest espai a ETOS i als mesos a mi encara la gent em deia, quan obriu? Perquè es pensaven que, clar, allà hi hauria una mar de persones amb un aspecte o amb una... I no és així, vull dir, no... Abans no es considerava un trastorn, era un vici, eren persones que se suposava que s'ho podien... que tots s'ho podien treure de la seva manera i no. O sigui, ara ja està... es considera un trastorn i a partir d'aquí l'estigma és molt més fàcil de treballar. Però ja et dic, des del 2006... I encara, actualment, s'està treballant a nivell nacional i europeu, Vull dir que és una feina molt a fer.
Per això és important, no?, aquesta tasca que ja dèiem de conscienciació, sí. No? I...
Jo volia afegir, sí. Raquel, que a més de tot això que diu la Lilian, hi ha una realitat objectiva a la societat, i és que tots més a prop o més lluny tenim una persona afectada per unes addiccions. Llavors,
però costa, no? Si potser doncs, és una persona que té una altra malaltia, un altre trastorn, ho comparteixes, però doncs, aquest tema costa a vegades. No?
La pròpia família,
ho amaga.
Sí, sí, sí.
S'ha de fer molta conscienciació de que es tracta d'una malaltia, precisament, i d'un trastorn de salut mental.
Totalment.
Un mes.
Carlos, com vius també doncs, això, no? Quan vas i fas de voluntari en aquests projectes, el retorn dels usuaris, què t'expliquen? Com se senten ells? Viuen aquest estigma també?
Una vegada que tu ja estàs dintre, sí que és veritat que el que jo, no? Em dic, no? A mi mateix, el que jo haig de fer, la meva funció és que tinguin un lloc, no?, que sigui segur.
Un espai de confiança, de seguretat, d'escolta, fins i tot, no?, a vegades.
Exactament. Escoltar les terapeutes, no?, i l'equip professional que s'encarrega d'això, no?, però sí que és veritat que la meva funció és que tinguin un lloc que sigui segur, un espai, i que puguin estar tranquils i
que això és fonamental, no? M'imagino, Susana i Liliam, doncs, que generi doncs, aquest espai de confiança i que ells també doncs, puguin compartir doncs, aquestes inquietuds, no? Entre els mateixos usuaris, però també els terapeutes i els voluntaris.
Sí, perquè una
persona... Perquè a vegades a la família no és difícil explicar segons què.
Perquè una persona pugui començar tractament s'ha de treballar moltíssim el vincle, i el vincle no només l'han de treballar amb la seva terapeuta de referència, sinó també amb tots els membres de... que formem part de l'equip a la casa, des de l'administrativa, sí. I sobretot també amb tot l'equip de voluntaris. Al final ha de ser un espai on ells vinguin a gust, no se sentin jutjats i se sentin compresos. Per tant, el paper dels voluntaris en aquest sentit també és importantíssim i imprescindible.
Bueno, de fet, en els programes de familiars, sí. O sigui, tota l'atenció a l'usuari és integral. Participa l'usuari en la mesura del possible la seva família i tot aquell entorn que sigui necessari. I hi ha
voluntaris perquè és una
que
part de l'èxit, no? Que funcioni, bueno, que, o sigui, que participi tothom, no?
Sí, sí, sí. I els grups de familiars o els grups de parelles, els programes de famílies en general, hi ha persones voluntàries que estan totalment o han estat afectades per un trastorn que donen acompanyament als altres familiars. O sigui, fins aquí treballem el vincle, no? Per això li donem tantíssima importància.
Clar, perquè al final s'ha d'aconseguir doncs, teixir aquestes complicitats. Quants usuaris, més o menys, teniu ara a l'associació Aetos? Quants programes i quants voluntaris, més o menys, en total? Per fer-nos una idea, per tenir xifres.
El flux mensual d'usuaris és gairebé de 200 persones, tenint en compte tots els familiars, eh?
Val.
Vull dir, són les persones afectades, però clar, tenim a les seves parelles, a les seves famílies...
I de voluntaris havíeu dit que teníeu
56 fixos en 2022, més els col·laboradors puntuals.
Uh-huh. Què hem de fer si volem doncs, formar part o ajudar d'alguna manera a l'associació Aetos?
Pues és supersenzill, només s'ha de trucar a Aetos al 93-706-97-95, demanar una reunió amb el Manuel, sí. Que és el meu company que s'encarrega de fer aquesta reunió, de presentar l'entitat a la persona que li interessi fer voluntariat, recollir les dades i les inquietuds que tingui aquesta persona, i a partir d'aquí treballem ell i jo mano a mano per veure què li podem proposar a aquesta persona que s'adequi a les seves inquietuds, al que vol i a la seva formació o interessos.
Quins són els temes que més preocupen quan comencen a fer doncs, aquest voluntariat? Que us transmeten? Quins són els seus neguits?
Bueno, d'alguna manera sí que el fet d'haver d'interaccionar amb persones amb aquest trastorn, quan una persona no coneix en profunditat la malaltia, doncs tenen molts dubtes i els hi costa molt. Sí que és veritat que nosaltres en aquest sentit també som molt prudents, perquè primer són tasques d'adaptació a l'entitat, de poc a poc, anant coneixent en profunditat com funciona tot.
Però el cert és que enganxeu, en el bon sentit de la paraula, perquè hem vist quina fidelitat aquests voluntaris porten molts anys.
Hi ha algun voluntari que porta... Des que, de fet, Aetos es va fundar només en voluntariat. Les persones que van fundar Aetos van ser persones politoxicòmanes que s'havien rehabilitat i alguns professionals, la fundadora que ara mateix és presidenta, la Dolors Martínez, van ser voluntaris durant molt temps. Va ser una lluita, imagina't, no?, en aquella època, perquè ara estem parlant ara de 17 anys a Sabadell, però la lluita ja venia d'abans. I era tot voluntariat, tots els treballadors d'Aetos fem algun voluntariat.
Per això és tan important posar-ho en valor. També us volia preguntar, suposo que el fet de que moltes persones doncs, que han patit aquest trastorn, que han tingut aquesta addicció, ara fan de voluntaris, també serveix com a mirall, no?, perquè els propis usuaris pensin, doncs jo també puc millorar, puc canviar, puc sortir d'aquest pou, malgrat a vegades poden haver-hi recaigudes.
Mira, et dono un exemple molt clar. Aquest diumenge, de fet, celebrem la festa institucional de Nadal d'Aetos, que ara la fem cada any. És on agrupem, és l'únic dia que estem tots els usuaris de tots els programes, familiars, de fet convidem també a alguns polítics, als regidors de Sabadell perquè vegin la globalitat del que fem. I ho veuen, perquè veuen a persones que ja ho han aconseguit i que estan amb les seves famílies, o no, o persones que dius, estic bé, viatjo, faig esport, i es relacionen en aquest lloc, interactuen, i veuen que no un, ni 10, ni 20, és que estem parlant de que tots els voluntaris d'Aetos venen aquest diumenge. Totes aquestes persones, moltes d'elles són referents, i després t'ho diuen, o quan anem a la cursa de Sabadell, per exemple, que vas a la cursa i veus a un mar blau de 80 persones corrent i dius, ostres, i molts d'aquestes persones venien, han estat molt pitjor que jo, potser.
Clar, per això doncs, també doncs, ho volíem posar en valor, no? Que també doncs, potser és una etapa i tot es pot superar. Carlos, suposo que t'omple molt, que et diu la família també i la gent que t'acompanya d'aquesta tasca que fas, de dedicar bueno, aquesta part del teu temps, de fer aquest retorn, no?
La meva família està encantada, a més, també, la mesura de que poden, també participen.
I... Sí.
Al final també els vas enredar, no?
Clar que sí.
Els va enredar tot.
I suposo que també doncs, és interessant pel que dèiem, no? Que hem avançat molt, Lilian i Susana, però clar, també la societat canvia, les addiccions canvien, el perfil canvia. Suposo que és important doncs, per això donar resposta i tenir tanta varietat de projectes, no? Abans sentíem un dels voluntaris que també parlava dels hàbits saludables, de fomentar una bona alimentació, no? Suposo que això, que també doncs, us adapteu a tots els canvis actuals, no? Que vivim en aquesta societat.
Justament, la Susana et dirà, hi ha aquesta novetat, formació contínua...
Sí, i de fet nosaltres com a entitat ja funcionem així, és a dir, van apareixent necessitats al llarg del temps i d'alguna manera anem donant resposta. A l'últim programa que, sí. que hem dissenyat, abanderat per la Dolors Martínez, la presidenta, sí. Ha estat un programa per treballar tot el tema dels impulsos amb l'alimentació, que té molt a veure amb les addiccions. Uh-huh. I és un programa que al final ha nascut per una necessitat que s'ha fet palesa en els últims anys. Pues igual que això, vam dissenyar el taller de nutrició perquè ens adonàvem que moltes persones acabaven el seu procés de rehabilitació però que hi havia mancances clar. A l'hora de funcionar independentment a casa seva o a l'hora d'haver de redactar un escrit uh-huh. per fer una reclamació. Hi havia unes dificultats amb l'ortografia, vam crear un taller d'ortografia una mica per possibilitar aquesta uh-huh. Integralitat que suposa fer una rehabilitació.
Exacte, doncs ens ha encantat i us volem donar les gràcies també des d'aquí, des de Ràdio Sabadell per sempre també intentar donar resposta no? a les necessitats del col·lectiu i de fet us emplaço, us faig un atracament en directe, però de cara a l'any que ve podríem parlar també doncs, amb usuaris d'alguna d'aquestes activitats i projectes que expliqueu per també intentar trencar una mica doncs, aquests prejudicis que encara tenim. Moltíssimes gràcies a tots tres. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Bon dia.